L'equip de govern aquest any hem apostat per tornar a com ja es va fer els primers anys, a banda dels concerts, tornem als cursos. Val? Serà una setmana pels matins que estaran els alumnes en els cursos i per les nits estaran els concerts. Així bueno, tenim el cartell d'aquest any, que és la dècima edició, i bueno, els cursos que aquest any s'imparteixen són de violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta i clarinet. I també comptarem, que també ho van fer els anteriors anys, amb el CENTMED, que serà de 4 a 10 anys per a infantil. I per les nits, com bé vos he dit, tornarem a tindre els concerts, amb la novetat de que quasi sempre ha sigut de dilluns a dijous, i aquest any, a l'estar els cursos, també hi haurà concert el mateix divendres pels propis alumnes dels cursos.
Bueno, moltíssimes gràcies i bon dia per estar ací, a més molt simbòlicament en el Saló de Plens de l'Ajuntament, que és qui es fa càrrec del apadrinament, patrocini i realment amb tota l'estima d'una organització d'un festival que complix 11 anys però 10 edicions. I dic 11 anys perquè malauradament en la pandèmia no va poder celebrar una d'elles. No? Per a mi és una felicitat estar ací 11 anys, 10 edicions després, a l'Ajuntament, veient com un projecte que va néixer d'un somni, que era fer música i educació de primer nivell al meu poble, s'ha tornat una realitat tan assolida, no? Tan ferma. Com deia la regidora, a qui agraeix moltíssim la presència i també tot el carinyo que està mostrant en aquesta edició tan il·lusionant per a nosaltres celebrem els 10 anys, 10 edicions del CENME. Això és la notícia, ho hem volgut recalcar en el cartell d'enguany, no? Del 10, des d'on germina la música i l'encontre, pues és d'on naix tota aquesta edició. És una edició que podem parlar que és l'edició del renaixement, utilitzant termes també artístics, perquè després d'uns anys d'indecisió postpandèmica i per impuls de l'Ajuntament, de l'alcalde, dels regidors, tornem a reprendre aquella filosofia germinal del CENME, que estava sobretot en la convivència, que sempre ha estat en la convivència i que la pandèmia evidentment ens ha impossibilitat. Així és que aquest valor fonamental és torna al CENME, torna en tota la infraestructura que això suposa, que vol dir que tornem a tindre l'albergue municipal, que tornem a tindre monitors, que tornem a tindre l'orquestra sinfònica del CENME, és a dir, tot allò que formava part de lo col·lectiu en el CENME. No? Els últims anys, pel format pandèmic, hem tingut que fer coses més centrades en lo individual, masterclasses, concerts, però havíem deixat un poc de banda eixa part més de convivència. Vull resaltar-ho perquè per a mi eixa és un dels principals factors que tornem a recuperar en este dècim aniversari. Quines novetats vos presentam en este dècim aniversari? Bueno, no sé si teniu per ahir documents, però veureu, per exemple, que hem actualitzat el logo. El logo de CENME Cocentaina canvia, és un logo que esperem que ens acompanyi per a molts anys més. És un logo que reprèn la idea del cor i de la clau de fa com a idea de sentiment i de sentiment, no? De sentir-se i de sentir-se, però té algunes novetats com el palau dins del cor. El palau és el nostre lloc de trobada sempre per als concerts. Veureu que el cor es tanca en una lluneta també, no? La lluna simbolitza també aquests concerts, aquests màgics concerts que després nomenarà l'alcalde la dada de concerts que hem tingut durant tots aquests 9 anys, no? Així és que bueno, hem renovat la nostra imatge, que és un símbol del que volem renovar. No? El CENME s'adapta als temps. Volem estar d'actualitat perquè el món que avui és un món diferent del 2014, quan va tindre lloc la primera edició, com és evident. Quines coses presentarem com a novetats en aquesta dècima edició? Bueno, dins de la nostra humilitat, també pressupostària, sempre volem proposar coses noves. Algunes de les coses noves que venen per a quedar-se són, per exemple, que presentarem un llibre, un xicotet llibret, un llibre on s'inclourà tot el programa de tota la dècima edició, dels concerts de la dècima edició, però, a més, inclourà diferents articles que faran un recorregut sobre el dècim aniversari, 9 anys i dècim any del CENME. Presentarem també un vídeo documental que es farà passat el CENME, perquè inclourà també la dècima edició. Presentarem, i estem treballant amb molta il·lusió i molta nostàlgia, una, humil exposició fotogràfica que es podrà visitar abans dels concerts. I dic nostàlgia perquè, clar, ara estan eixint totes les fotos de 11 anys i vegem com hem canviat tots, no? Però jo a la volta també el reconeixement, no?, un poc egoista, si voleu, de que hem fet un bon treball, i això ho veus quan passen els anys i comences a acumular aquest tipus d'imatges. Però com vos dic, més allà de l'exposició fotogràfica, la presentació del llibre, un nou logo, el vídeo, crec que el fet fonamental del 10è aniversari del CEMES és tornar a l'essència, tornar a la vocació pedagògica, que no s'ha perdut mai, però que per fi podem reprendre. No? És per això que avui venim a presentar els continguts d'eixe bloc, el bloc dels continguts pedagògics, és a dir, dels cursos que anem a tindre. Perquè avui, pues això és una novetat, sempre ho fèiem després de Setmana Santa, però hem volgut fer-ho molt abans per a que la gent puga bueno, pues tratar d'organitzar-se l'estiu, poder saber que de la setmana del 8 al 12 de juliol, del 8 al 12 de juliol, pues ja tindrà aquesta oferta de cursos, de formació i de concerts. Ens permetreu que avui no parlem dels concerts. Els concerts, si vos sembla bé, anem a presentar-los en maig. Per què? Estan pràcticament tots tancats, però avui volem centrar-se molt en l'oferta educativa. Perquè obrim la matrícula ja. Des del dilluns, dia 26 de febrer, ja tot el món pot matricular-se en el CEMES. I això és altra novetat, sempre ho deixàvem per a molt més endavant i bueno, crec que és una aposta per a que la gent pugui accedir abans. No? Dels concerts, insistic, si voleu, després es podeu preguntar alguna coseta, però volem mantenir un poc el secret, també perquè és un poc pront. Posar-se a presentar ara els concerts de l'1 de juliol, pues, no sé si té massa sentit. En qualsevol cas, avui presentem dos blocs, estos dos blocs estaran ja penjats en la web des de que acabi esta roda de premsa. Uno són els cursos i altre és el CEMES. Això, estos PDFs es teniu en castellà i en valencià. Veritat, Vicent, jo crec que penjats en la web des de que acabi la roda de premsa. I bueno, per passar ràpidament un poc pels continguts, el que plantegem enguany com a cursos d'especialització instrumental són els instruments de flauta, clarinet, violí, viola, violoncel i contrabaix, a més de l'orquestra sinfònica i a més d'una sèrie d'activitats complementàries que, fent honor al nostre nom de noves tendències en música i educació, estan sent implementades actualment en els plans d'estudis musicals, però que no són sols tocar un instrument, com el calfament, la posició del cos, la relaxació, l'actitud quan uno toca en una orquestra. És a dir, volem formar el músic ja no sols des de la tècnica, sinó també des de tota la vessant humana i la vessant no és estrictament tècnica que afronta un músic. No? Voldria reforçar un poc aquesta vocació pedagògica que hem reprès en el perfil dels professors. Els perfils de professors i professores que ens acompanyen enguany coincideixen que són grans professors, són grans pedagogs. Per exemple, en violí tenim a Elena Berenguer Domènech, una violinista molt reconeguda, però a més una gran pedagoga. En viola tenim a Francisco Serra Martínez, que ens ha acompanyat molts anys, també gran pedagog, jefe d'estudis del Conservatori de Villena. Tenim en violoncel i contrabaix a Verónica Rubio Gómez, que és una especialista enorme en la pedagogia de l'instrument i sobretot en la metodologia Suzuki. Isabel Carrasco en flauta, una novetat, que ens acompanya enguany, músic de la Orcam de Madrid, de l'Orquestra Sinfònica Navarra i professora del Conservatori de Almansa. I des de Helsinki, Gracia Ortega, que està acabant el seu màster en pedagogia del clarinet precisament a l'Acadèmia Sibelius. Bueno, i jo molt content també d'aparèixer així com a profe, com a professor d'orquestra, perquè per a mi crec que també és molt vinculant el fet que jo impartisca l'orquestra. Els xicots, xicones, xiquets i xiquetes que vinguin a fer música amb nosaltres formaran una orquestra sinfònica que jo dirigiré. Com vos dia, darrere en l'última pàgina podreu trobar un poc la informació que molt feliçment ha elaborat Kelo i que ens suposa tornar a l'alberg, no? És a dir, quines són, en fi, la logística de que tots els xics i xiques que vinguin des de fora de Cocentaina i també els de Cocentaina si volen, perquè ha passat a 3 anys, poden conviure en l'alberg, cosa que per a nosaltres és quasi tan important com les classes dels instruments. Aquest moment de convivència és important. I, bueno, i el segon bloc, com us dic, això són els cursos que he passat un poc per damunt, si després voleu que profundisem en alguna cosa m'ho pregunteu. La il·lusió enorme i fantàstica de presentar el CEMES. Del 8 al 10 de juliol, tota aquesta setmana, de 9:30 a 1:30 del matí, 4 hores, Tindrem el CENMED, que impartirà una vegada més Elena Huidobro. Elena Huidobro, com sabeu, és la número 1, una persona molt referent en l'especialitat de la música i moviment, de la música, de la pedagogia, de la música per a xiquets i xiquetes. Nosaltres plantegem el CENMED per a xiquets i xiquetes de 4 a 10 anys. Una vegada ja feta l'inscripció farem diferents grups, no? Però realment és molt motivant que tornem a tindre una proposta pionera a nivell nacional. En tot l'estat espanyol, Elena Huidobro no fa ningú altre taller, sol es ve a Cocentaina, i no ho recalque en vehemència, sinó en molta felicitat, no? Que Elena Huidobro guarde una setmana dels seus estius, ella i el seu equip, per a oferir als socarrats i socarrades este encontre és realment un luxe. Així és que el CENMED enguany també mantindrà la seva línia de treball. Els xiquets i xiquetes que venen al CENMED no sols fan música, fan dansa, fan arts plàstiques, i a part d'això, enguany tenim la novetat de que l'últim dels concerts, això sí que ho podem desvelar, que serà el divendres dia 12, com ha dit la regidora, l'interpretaran tots els alumnes del CENMED, des dels músics de l'orquestra sinfònica fins a xiquets i xiquetes del CENMED. Per tant, el fi de festa dels 10 primers anys o 10 primeres edicions del CENMED la farem molt simbòlicament tots junts. Bueno, això és grosso modo un poc l'oferta educativa. Insistir en que des del proper dilluns el procés de matrícula estarà obert a la web, dilluns 26 de febrer. Apostem ja cada volta més pel format telemàtic. Al registre de la web de l'Ajuntament es pot accedir a fer la matrícula, ve molt clar en aquest apartat, i a més en la web n'hi ha un apartat específic també que parla del procés de matrícula, no? Els preus estan també així, si voleu es podem comentar després, o en fi, és algo que s'ha mantès, no hem canviat els preus en 11 anys, el qual també dona a entendre un compromís per part de l'Ajuntament de que el que volem és que el CENMED sigui accessible a tot el món, no? I bueno, acabar soles, he començat agraint a Jordi, a Berta, a l'Ajuntament en general, que és qui representa el poble, esta involucració, però molt, molt, molt també a Miguel Ángel Raigal i a Vicent Santa Maria, que fa 11 anys que venim treballant junts en aquest projecte i cada volta és més fàcil. Així és que gràcies per vindre. Després, si voleu, quan acabi l'alcalde i voleu preguntar alguna coseta, pues ho podem fer.
En primer lloc, el que voldria és agrair el treball que ha fet la regidora Berta, de la mà dels seus tècnics, Quelo i Vicent Santa Maria, perquè això sigui una realitat, i també agrair la predisposició, la voluntat, la dedicació i la vocació d'Ignacio García Vidal, no? El CENMED va vinculat a la figura d'Ignacio. Per a nosaltres, per a aquest equip de govern i per al nostre Ajuntament, és un orgull que un professional de la magnitud d'Ignacio tinga aquesta voluntat de treballar per i per al seu poble, d'organitzar tot això, de portar tota la direcció artística, de fer tots els contactes amb els grups, els artistes professionals que venen tant a impartir les classes, la formació, com els que venen a impartir els seus concerts en el Palau Comtal. Per tant, eixe agraïment, no?, a la regidoria i a Ignacio García Vidal. Després, trobe que és, com ha comentat Ignacio, el CENMED del Renaixement, i és el CENMED del Renaixement perquè per fi ja podem tindre l'alberg a plena disposició per als alumnes, i això el que implica és que puguem fer aquest CENMED, que puguem vindre més xiquets i més xiquetes, i que posem en el primer bloc, no?, com a màxima prioritat, eixa formació, eixa educació musical, eixe accés a la cultura, eixe accés a l'educació a la ciutadania més jove de les nostres comarques i de tot l'estat espanyol. El CENMED en aquesta dècima edició està molt més que consolidat. Han hagut 54 concerts, més de 18.000 persones que han acudit als concerts, poca broma, més de 18.000 persones que durant aquests 10 anys, durant aquestes edicions, han vingut de dilluns a divendres o de dilluns a dijous al pati del Palau i també al Centre Cultural del Teular a formar part d'aixes actuacions, d'aixos concerts que han situat a Cocentaina com a referent no sols en la comarca, sinó en tot el País Valencià, com a formació, com a música i com a cultura. i sobretot ara, no, en aquests temps convulsos, en aquests temps de crispació, en aquests temps de període de guerres i entreguerres, el que volem des de l'equip de governs de l'Ajuntament és que Cocentaina siga un far de llibertat, siga un far d'esperança, siga un far d'educació, siga un far de cultura, siga un far de la democratització de la cultura, no? Ho hem comentat en el tema de l'accés a la cultura, i per tant, quan en setembre, l'1 de setembre, es vam assentar l'Ajuntament, Ignacio García Vidal, per veure què fèiem, si li donaven continuïtat al CEMME, si el CEMME s'acabava, si el CEMME continuava, doncs ni ell ni nosaltres vam dubtar ni tan sols un segon en donar-li continuïtat al CEMME, en fer esta 10a edició, en la repercussió que també tindran els pressupostos municipals, i per tant reiterar, no? Reiterar el compromís que té aquest Ajuntament en general i aquest equip de govern en particular en la cultura, en l'educació i sobretot en la democratització de la cultura. I per tant el CEMME ofereix això, és un referent de tot l'estat espanyol, i per tant agrair el treball que fa la regidoria, que fa Ignacio García Vidal, per situar Cocentaina en el mapa de la cultura.
Alcalde, ha comentat lo de l'Albert, recuperar en el mateix lloc on estava o és una altra ubicació?
Sí, allí. Es va tindre que llevar l'Albert perquè, com sabeu, les obres de la unificació del Bosco van fer que per a que els xiquets i xiquetes no estaran en barracons se n'anaren allí dalt a lo que era l'Albert, que en el lloc de la FEPA. Ara en el Bosco, per fi ja unificat, després de moltes reivindicacions, pues ja disposem de l'Albert municipal, i sobretot el que ofereix això és una oportunitat fantàstica, no? Per a fer el CEMME, per a que vinguin xiquets i xiquetes i tinguin durant tota la setmana el seu centre a 5 Cocentaina.
Per el que vos estic escoltant, no sé si ha perillat alguna vegada el fer-se el CEMME Cocentaina.
Sí, jo crec que no ha arribat a perillar, no? Almenys la voluntat d'aquest equip de govern ha sigut, com en moltíssimes activitats, que donen no un benefici econòmic, sinó un benefici social o un benefici cultural. I a més, quan estem parlant de temes d'accés a la cultura, de democratitzar la cultura, des d'aquest equip de govern ho hem tingut clar. I més de la mà d'Ignacio, de Berta, de Quelo, de Vicent, quan es vam sentar en setembre per veure què podíem fer, vull dir, no vam dubtar ni... Ja es van posar a parlar directament del que farem.
Cal moure's micros quan respon la seva veritat. No, per matisar una cosa que tal volta és interessant, perquè la pregunta em sembla molt pertinent. El que no cap ningú dubte que ha perillat molt des de la pandèmia, i ara parle com a autònom que es dedica a l'art com a professió, és l'art. És a dir, el món de la cultura i el món de l'art realment ha perillat. Molts dels meus col·legues han tingut que abandonar la seva carrera, molts dels que tenim una carrera molt establerta hem patit un moviment d'incertidumbre realment tremendo. Molts dels països on jo treballava amb molta freqüència, nomeni per exemple Argentina, és un país on ja no es pot tornar a treballar, en canvi s'han obert altres mercats, en fi, és un moment en el que sí ha canviat tot. I és un moment ha sigut un moment de replantejament. Dins d'aquest moment de replantejament, el CEMME sempre ha vingut a facilitar la vida. Aquesta és la quarta corporació que ha passat en la vida del CEMME, veritat, i jo sempre he defensat, se'n recordareu en la primera reunió, la vigència del CEMME. El CEMME no és el mateix que fa uns anys, és un CEMME adaptat a l'any 2024. De fet, anem a baixar segurament la mitjana de l'edat. Jo estava veient les memòries dels primers anys i els nostres alumnes tenien 18 i 19 anys, perquè anaven més encarats a un públic més adult, a músics més de nivell superior. El que està passant en el món és que aquests músics ara es formen d'altra manera, 11 anys després. El que anem a apostar és per un públic més jove. No ho hem dit, però els cursos d'instrument es pot accedir des de 10 anys. És a dir, un xiquet o xiqueta que toca el violí, el clarinet o la flauta, sí, en la banda del poble, en 10 anys pot accedir a ser alumne del CEMME, no? És a dir, s'ha anat adaptant un poc a la realitat. Han tractat de convertir en vigent el format del CEMME. I dit això, jo crec que el CEMME és una revolució. És a dir, crec que en aquest moment fa 11 anys era una revolució, però prenent les paraules de l'alcalde, que ho compartís completament, avui és més revolució que mai. En un món tan obtús, tan fosc, tan preocupat en altres coses, tan agressiu en moltes altres coses, dedicar una setmana de l'any en un poble de la muntanya d'Alacant a conviure, a parlar, a escoltar, a aprendre, a superar-se, a frustrar-se, però després millorar, a escoltar música, a que l'únic motiu que ens junta a tots siga sentir-se, escoltar-se, disfrutar de la música, disfrutar del patrimoni del propi poble, a mi em pareix tota una revolució. Segurament no és la revolució més comercial, no és la revolució que més ven, no és la revolució, des de luego, més productiva a nivell econòmic, però és una revolució molt humana. I aquesta revolució humana crec que deu fer-se extensiva, no? perquè els anys que ens queden per viure, tots els que estem ací, tendiran a lo contrari. Molts sent més, fan falta. Sent-me cosentaina, sent-me agres, sent-me muro, sent-me... fa falta molt sent-me, fa falta molt de sentiment i molta escolta per a que, almenys des del món de l'art i la cultura, que hem sofrit este xoc en la pandèmia, bueno, pues que puguem fer aquestes propostes. I sense cap dubte, la part pública és fonamental. És a dir, si no hi ha tota una logística, tota una infraestructura local, com l'Ajuntament de Cosentaina sempre posa a disposició del SEMME, és impossible. Però un poc per això està l'administració també, no? Perquè els ciutadans puguem gaudir, perquè si no, no viuríem en una democràcia. És a dir, el SEMME ve a aprofitar, en el bon sentit del terme, no? Uns recursos que són del poble. És a dir, el palau és del poble, el teular és del poble i el treball que jo faig és per al poble, no? Sinó que sí, sí, sí. No sé si ha perillat el SEMME com a tal, però és que ha perillat el món de la cultura com a tal.
I se va aixar d'edat? Creus que és positiva?
Crec que sí. Sí, perquè també he de dir que a l'hora de programar hem tratat d'aprendre de lo que millor ens ha funcionat i de lo que pitjor ens ha funcionat en estos anys. Com veureu, per exemple, hem deixat algunes especialitats instrumentals. Per exemple, i en concret totes les de vent metall. Trompeta, trombó i trompa. No sé si us ha cridat l'atenció. Però és que era molt complicat sempre. Perquè aquest món en concret, el món del vent metall, té un altre apartat. Són instruments més moderns que normalment tenen espais de formació tècnic molt concret. No sé si m'explica. Per exemple, hi ha un curs de trombó en Caudete que és molt específic i que venen els 10 millors trombons de tot el món. I que si no és la setmana del SEMME, és la setmana de després. I ho fa molt bé, i és fantàstic. I és molt específic. Entonces, lo normal és que un trombonista que vulgui formar-se en la tècnica del seu instrument tinga més aquesta preferència. Nosaltres apostem per un aprenentatge més col·lectiu. No? És a dir, no és tant oferir el millor professor de fagot, que l'hem tingut fa 7 o 8 edicions, va vindre Higinio Arrue de l'Estat Capel de Bremen i va vindre un alumne. Entonces també hem de fer una lectura, hem de veure si hem d'anar a aquesta minoria, no?, molt específica o no, o a obrir el ventall i preparar un SEMME més abarcatiu, des de l'edat fins al nivell. I reforça això, des de l'edat fins al nivell. Pot vindre una persona de 72 anys que toca el clarinet perfectament, a treballar en una persona que està a l'Acadèmia Sibelius de Helsinki. Vale? O pot vindre un amateur d'un poble de les nostres comarques que toca la viola i vol tocar una orquestra perquè no ha tocat mai. Això m'agradaria recalcar. No es tracta sols d'un llimi d'edat, es tracta d'una apertura també de nivell, perquè la vocació del SEMME és que tot el món té dret a aprendre. Fijeu-se que el que posem com a marge d'edat és dels 4 als 10 i dels 10 a infinit. És a dir, des dels 4 anys, fins que tu vulguis, el SEMME té un lloc per a tu.
Precisament la meva pregunta anava per ell, és a dir, una persona que estigui a aquest curs acadèmic aprenent a tocar l'instrument, pot vindre al SEMME encara que sàpiga 4 tècniques i 4 notes?
Absolutament. De fet, n'hi ha alguna cosa que hem d'esforçar-se en recalcar, que és aquesta idea. Que el SEMME no està exclusivament dirigit per algú que ja toca bé l'instrument. Més bé tot el contrari, per a algú que està començant a tocar l'instrument i que el que vol és millorar-ho, i no soles, perquè a més el SEMME li ofereix aquesta classe individual d'instrument, que és un percentatge relatiu de tota la càrrega horària del dia, però després té moltes altres formacions complementàries que són molt importants per a un músic, des de tocar una orquestra sinfònica, fins a fer música de càmera, fins a tocar en audicions públiques i concerts, i si m'apureu, fins a anar a veure concerts. Mireu, jo tinc 44 anys i la primera volta que jo vaig veure una orquestra sinfònica en la meva vida va ser en el pati del Palau Comtal, perquè va vindre en aquella època, en els anys 90, venien unes orquestres joves, no sé si algú se'n recorda això, que a lo millor. N'hi havia un cicle en València que era un festival d'orquestres de joves. Entonces, el que es feia és, bueno, pues, derivar a alguns pobles de la comunitat aquelles orquestres joves. Parli de l'any 90-91. I jo recordo la primera volta que vaig veure la quinta sinfonia de Tchaikovsky, que després he dirigit moltes voltes, va ser en el pati del Palau, en una orquestra de joves inglesos. La boca no m'arribava a terra de... Això què és? Clar, jo tocava en la banda, venia de la terra de Gustavo Pascual Falcó i del Paso Doble Dianer, però això era altra cosa. Si a mi això em va mobilitzar tant, que meravella, no?, que el SEMME puga mobilitzar també a xiquets i xiquetes a partir d'ara, i que ja ens consta que ha mobilitzat. O sigui, ja duem 10 anys i ja moltes vides han canviat... afortunadament favorablement gràcies al CEME. No? Així és que bueno, la idea, ojalà que ens ajudeu també a compartir-la, que ningú crea que és un curs específic per a Janis, tot el contrari, menys que mai, és un curs dirigit a tot el món, de totes les edats, que vulgui viure l'experiència d'aprendre el seu instrument, de tocar en altres i a més de viure una experiència de convivència. No?
Ignacio, ara que has parlat del tema concerts i del primer teu concert a Cine Palau, heu pensat portar a la comarca aquest tipus de concerts?
Que interessant, perquè això s'ha pensat molt, molt en un estat primari. Després quan el poses a treballar i el dones compte de la dificultat que té és quan es complica. No? Jo ho he pensat algunes vegades, ho he compartit també en l'equip. Pensa en llocs meravellosos que tenim en esta comarca i en la pròpia Cocentaina. O sigui, n'hi ha llocs on encara no hem anat i que a mi m'encantaria. A mi m'encantaria fer un concert en el terrat del castell, per exemple. No? N'hi ha llocs que m'agradaria molt fer música encara. Ho hem pensat, però té una complexitat logística en la part dels concerts i és la pròpia disponibilitat de l'artista i el pressupost que suposa. És a dir, un artista dels que solen vindre ve per a un dia i té un caché per a un dia, si ve per a dos dies això s'incrementa molt, és a dir, ja entraríem en que per al nostre pressupost i per a la nostra logística com a CENME, el CENME estem així. El CENME està sentat ja en eixes cadires i així, en esta taula. Són poqueta gent, entonces podem plantejar-ho, perquè no, a partir de, a lo millor ara de la número 11 edició ve una apertura comarcal. A mi, per exemple, hi ha pobles que m'al·lucinen en la comarca. El que té Agres a nivell de lloc per a fer música és impressionant, allà dalt en el monasteri, no? I tants altres llocs oberts, Ja el Bufereta de Gaianes, qualsevol plaça de la Iglesia de Beniarrés de l'Orxa, no sé, em pareixen llocs preciosos, no? Però a millor caldria fer altra lectura, no? O ampliar l'equip, però sí, jo crec que seria molt bonic. No sé qui està ara en la Mancomunitat, Compromís i So igual. Bueno, doncs tenim una porta aparentment fàcil, no sé, és una via interessant. La complexitat ve des de lo logístic. Això són idees que tu tens, però quan les reflectixes en un paper dius, ostres, para, anem a fer les coses que podem fer, anem a fer-les bé i després l'altre ja ho veurem, no? Però sí, la idea està ahí. Com altres moltes idees molt loques que, bueno, al final acaben per canalitzar-se i, bueno, i prou tenim en el que tenim, no?
I jo vull fer una última. Sí. T'has sentit, o s'heu sentit, el ser de sempre recolzats per l'Ajuntament?
És una bona pregunta. Els ajuntaments tenen també moments de preferències, jo ho entenc perfectament. És a dir, quan estàvem així pensant en si salvàvem la vida o no, doncs jo entenc perfectament que no era el moment d'estar pensant en si vendria clarinet o fagot. O sigui, és una cosa molt evident. El món de la cultura ho ha entès perfectament, quines eren les preferències. No? Jo he sentit sempre, i no és eludir la pregunta, espero que no s'entengui així, he sentit sempre molt el recolzament del poble. I per a mi l'Ajuntament és un poc el transmissor entre el desig del poble i el meu treball com a gestor d'este projecte. No, no sé si m'explico, és a dir, jo sempre he trobat aquest recolzament, si no, no ho haguerem fet, no? Hauria sigut impossible. Però vull incidir en que el que he trobat és molta gent que em para pel poble i em diu i què porteu enguany, i quin concert, i no el canses, i gent que em fa comentaris molt bonicos en privat i que no vull ni fer públics, no? Però que han recuperat una il·lusió en aquesta setmana de l'estiu que en Cocentaina es quedava un poquet buida. No? Sense dubte, l'Ajuntament ha sigut sempre un poc el canalitzador d'aquesta energia. I així està la prova de que ha posat a disposició a un personal tècnic, a una infraestructura, que sense la qual seria absolutament impossible fer este encontre. No,
no te ho dia perquè el tema de la pandèmia estava ahí, però després passa en pandèmia, ho ha vist com a poc promocionat.
N'hi ha un canvi important que val la pena recuperar en aquesta roda de premsa, i és la tornada, que està vinculada a l'Ajuntament, la tornada de l'alberg. Això que no és directament l'Ajuntament, però sí que ho és, però a nosaltres ha sigut una... O sigui, han tingut dues pandèmies, la pandèmia i la pèrdua de l'alberg. Però jo també ho respecte, és a dir, en aquest moment l'Ajuntament de Cocentaina va prendre una decisió en benefici de construir un nou col·le, que era necessari, no? I es va quedar el poble sense alberg. Va afectar el CENME moltíssim, moltíssim, en estos anys que tu intuïixes, no? En els de darrere de la pandèmia. De fet, està en números també, nosaltres ho vegem en números, en xifres, i també està reflectit, perquè van perdre una part de convivència que era la que suportava tota la part dels cursos. I que enguany, per això tornem a parlar del renaixement, no? Amb una il·lusió que crec que se'ns nota, no? O sigui, tornem a tindre a... No, la nostra expectativa serà que tranquil·lament entre CENME i CENME n'hi hauran entre 70, 60, 70, 80 jovens, així.
directament, soles com a xiquets, xiquetes i joves i xics i xics jovens, no? O sea, entre els xiquets que ven al CERMET, que no dormen en l'alberg, per això matise, i els que vinguen a dormir, no? Després ja de públic ja, pues ja parlarem, no? Això és nou, és molt reconfortant. Això és el que vam perdre. Sobretot, més que altra cosa, francament, el que vam perdre és que no disposàvem ja d'una infraestructura que estava molt en l'essència de convivència del CERMET. Sí, n'hi ha coses que mantenim perquè han funcionat i això ha funcionat molt bé. El Centre Cultural El Teular reuneix totes les característiques i totes les necessitats per a que totes les classes es desenvolupen allí. No sé si ho coneixeu en les seues entranyes, no? Però a més de l'auditori n'hi ha molts espais, la sala de l'Estrela, n'hi ha sales d'assaig, n'hi ha aules per diferents costats, n'hi ha aules laterals on estava antigament la Casa de la Joventut, la sala de les conferències, és a dir, com vegeu, és molt d'espai. Tenim 5 especialitats instrumentals, 6, no? Violí, viola, violoncel, contrabaix, que segurament és una, flauta i clarinet, són 5, més el CERMET. Això 6 espais els tenim en el teular, que a més és molt interessant que estiguin tots junts. Logísticament mos ve molt bé que estiguem tots en el mateix espai. Altres anys hem tingut classes en el Centre Social del Real Blanc, per exemple, en el Bosco, Bosco Antic, en diversos llocs, veritat? Ah, sí, crec... En la Casa de Joventut, així, no? Què passava? Que quan volíem articular alguna acció entre tots era molt difícil. Entonces és molt bo que ho tinguem tot junts. I per als concerts, dels 5 concerts que n'hi hauran, 4 són en el Palau i l'últim, el de Cloenda, serà en el Teular per aquest motiu. Perquè com el faran els xiquets i xiquetes del CERMET, a més joves del CERMET, pues hauran treballat tota la setmana allí, no? Però, vamos, el Palau és el millor auditori a l'aire lliure que té la Comunitat Valenciana, o sigui, no tinc ningú dubte. Jo he escoltat tocar a Jean-Pierre Rampal i soles una flauta en el Palau i he escoltat, o he dirigit la novena de Dvořák, i he dirigit la novena Sinfonia de Beethoven en 180 músics i tot sona perfecte, és increïble. O toca Sheila Blanco en un piano i sona perfecte, o venen Capella de Menestrers com l'any passat, en música renaixentista i sona perfecte. No utilitzar el Palau seria molt bobo per la nostra part. El Palau és un gran auditori i a més l'incorporem al nostre logo perquè sabem que des de l'Ajuntament també hi ha una gran inquietud per reforçar patrimonialment la imatge del Palau. El Palau pronte serà un gran museu, ja ho és, i que estiga també en el logo del CERMET respon a que és un honor per al CERMET poder fer música en el Palau i no al revés, no? Sí, m'esperava alguna pregunta així i la veritat és que mira, jo crec que el que podem dir és que anem a mantenir la línia, és a dir, anem a mantenir la línia, no n'hi ha grans sorpreses, anem a mantenir la línia, si vols també recuperant un poc coses que sabem que han agradat en aquests 10 anys, no? N'hi ha gent que diu, ai, este concert me'l vaig perdre, per exemple una regidora així present em va dir, ei, si me'l vaig perdre i tal, bueno, eixes coses passen, entonces també esta decima edició és una nova ocasió de recuperar algun d'eixos artistes. El que sí és cert és que, dos coses, una, els concerts enguany tindran una vessant molt pedagògica, tornant a eixa essència que dia al principi, o sigui, no volem que siguin sols concerts de disfrute, de gaudiment, sinó que siguin concerts d'aprenentatge, també per al públic. El públic també aprèn en els concerts. Això ja marca una línia, no? I segon, una idea absolutament democratitzadora. O sigui, els concerts van a ser completament assequibles, no sols això, sinó que estem treballant en la possibilitat, que crec que podem anunciar, de crear un bono per a que siguin encara més barats, no? Aquell que vinga a tots els concerts, pues que tinga accés més barat, no? Aquesta és la idea. No s'esperen grans sorpreses, a veure, francament, i entre nosaltres, ara que no ens escolta ningú, perquè tampoc disposem d'un gran pressupost per a fer-ho. O sigui, nosaltres, per sort, estem portant a dins de lo que podem lo millor, sense cap dubte, no? A voltes venen quasi per amistat. I gràcies a això manegem caixes molt, molt assequibles. Si no, moltes coses que han passat per Cocentaina no haguem pogut passar, no?
I parlant de preus, quant als cursos,
Voleu comentar vosaltres? Si no, està en la matrícula ja. La idea general és que ho mantenim, però sí, us podem anomenar per ahir.
Val, mireu, la línia ha seguit, com ha dit Ignacio, com els altres anys. Les matrícules estan organitzades per colors, que diem. La matrícula roja, que és la formació instrumental, val? L'alumne que actiu d'instrument, són 220. Després hi ha la matrícula blava, que són 110, que és els alumnes oients de qualsevol de les especialitats. Us vull dir, assisteixen a les classes, però com a oients. Després hi ha la matrícula verda, que són 198, que són alumnes també per a formació instrumental, però que sí que estiguen empadronats a Cocentaina. I després hi ha la matrícula SENMET, a 75 euros.
Moltes gràcies.
A vosaltres.